Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Passen 7 minuts de les 5 de la tarda, després d'escoltar la Caselles. Tornem aquí al Fabricació Pròpies. Estem amb vosaltres fins a les 6.
I què feu a les 6? Què feu a les 6?
A les 6.
Hola, bona tarda, eh? Com estem? No la ràdio. Ai. Vosaltres, després de les 6, què fareu?
Dormir fins dilluns.
M'ho dius de veritat.
No, tant de bo, és el que m'agradaria fer.
Mira, el Ferran diu que cap al bar. Escolta, no ens queixem, que aquesta setmana a mi m'ha passat ràpid, us ho haig de dir.
Sí, sí, no? Ara ho comentàvem amb l'Ester,
sí?
Que unes...
Sí.
Ah, no? No?
O sigui, jo si em dius que no vam treballar dilluns, no et crec.
Ah, veus?
Home, noi. Perdona, vosaltres heu fet tota la Setmana Santa.
Sí.
Per això
sí.
Ha estat més dur per vosaltres.
Sí, clar, la retornada clar, va ser clar, complicada.
És l'impacte.
Clar, la gent... Jo vaig tenir impacte i vaig fer festes els dies de... Vull dir,
rigor.
De rigor, el divendres i el dilluns. Vosaltres, clar, devíeu anar al Carib, allà...
Sí,
no?
Sí.
No?
Sí.
No?
Ai, tornar. Sí. Escolta, qui no fa festa mai és en Pardina, eh?
No fa festa
mai. No,
perquè és que a més fa absolutament de tot, eh? Què té ara? Què presenta?
Mira, demà presenta el llibre...
La mala porteria, eh?
Sí.
Home, el... Núñez, no? La vida de... Sí. De Núñez. Núñez. Soy el portero, jo.
No és on, eh?
Deu ser una de les persones més imitables.
Sí.
Hi ha qui ho fa millor i qui ho fa pitjor, sí. Però més imitables i imitades de casa nostra.
I ho facis molt malament, fa riure, també.
Sí, veritat, això és així.
És entranyable.
Doncs demà presentació a la Joc, diria que és, no? A les 12 del migdia, del nou llibre de Ramon Pardina.
Home, s'hi ha d'anar, eh? Si us plau,
sí, home,
si us plau.
Allà ens hi veurem. Doncs.
Sí, vinga. Sí, nosaltres hi anirem. Des del Fabricació, a tot el suport en Pardina, però és que és el que diu la Pris, pare, deixa de fer coses, vull dir, perquè si no, no et podem seguir el ritme.
No, clar, és que cada setmana tenim una presentació del llibre del Pardina, eh? Vull dir que, sí. Xiquet, l'Amazones s'està deforestant per culpa seva.
No sé si ja li farem saber.
Sota la raó. Pris, tu també déu-n'hi-do, eh? Que no pares de pencar, eh?
Sí, home, sempre amunt i avall i contents que estem, tu. Que sempre va bé tenir projectes. I mira, d'aquí dues setmanes presento un llibre jo.
Ah.
El que passa que és un llibret molt petitet, però que em fa molta il·lusió, perquè té il·lustracions de Pilarín Vallès.
Home.
Pilarín Vallès de Luna, que és com, hola, que guai, que hi haurà els meus textos en un llibre amb il·lustracions de la Pilarín. Per tant, el meu text és com l'excusa per tenir el llibre. El que passa que és un llibre de l'editorial Mediterrània, que fa molts llibres, hi ha una col·lecció que es diu Petita Història de...
Sí.
Aleshores és Petita Història de Catalunya, Petita Història de Barcelona, Petita Història dels Geganters de no sé on... O sigui, tu pots fer una miqueta a la teva mida. I em van demanar, i estic molt, molt, molt contenta, de fer la Petita Història de Pere Fort i Puigdelfí, que són... Pere Fort és el poble gran, com si diguéssim, i Puigdelfí és pedania, estan a tocar de Tarragona, a 15 quilòmetres, i el meu pare i la meitat de la meva família són de Puigdelfí.
Home,
i aleshores he explicat la història dels dos pobles amb il·lustracions de la Pilarín. Això és fantàstic.
I el llibre, clar, ja tu ja ho has vist, ja, no?, aquestes il·lustracions.
No l'he tocat encara. Aquesta
però
és la cosa.
Vist.
No he vist les il·lustracions tampoc encara, no. No, serà sorpresa. Perquè...
Aguantaràs, fins al dia de la presentació.
Home, jo ja ho he demanat de poder-ho veure abans, perquè, clar,
no.
Primer fem el text,
clar,
aleshores la Pilarín
s'inspira
en el text, i clar, ja saps que fa aquelles il·lustracions tan meticuloses que ho veus absolutament tot.
Quan serà la presentació? Digue'ns a on.
Doncs dissabte de la setmana que ve a Perafort, que us cau una miqueta lluny d'aquí.
Una miqueta lluny, sí.
I que, bueno, clar, jo entenc que hi anirà el poble sencer, eh?
Perquè... I el Ramon Pardina, vindrà.
Jo li diré el Pardina,
digue-li.
Perquè a mi
per
em va...
Per equilibrar una mica, no?
Jo, per exemple, demà no hi podré anar, perquè tinc un acte a Reus, a la llibreria Galatea, si voleu anar, però el Pardina em va dir, no pateixis, que em faig un altre dia. I és com, a veure,
que,
Ramon, ets insaciable.
Para ja, per favor.
Li diré, Ramon, vine dissabte a Perafort, després fem el cafè Puigdelfí i així t'ensenyo els pobles d'on vinc.
Perdona, i el Sant Jordi, Pris, com el tens, tu? Estaràs signant algun lloc o no? T'han dit alguna cosa?
Doncs,
o...
mira, ara fa de mal dir, però a Reus em van demanar de fer un acte amb xiquets de les escoles.
Sí.
I jo vaig dir que sí, I ara estava, abans d'entrar, pensant i dic... Però Sant Jordi aquest any, 23 de...
És
dimarts.
Sí.
Jo treballo. O sigui, ara... O sigui, o hauré de demanar...
Però t'has compromès, Anna
Pris. Sí, però o hauré de demanar festa...
Clar.
I deixar els xiquets sols.
I deixar els xiquets... O sigui, no, o hauré de demanar festa i si me la donen xiquets... O... Però jo tan fresca dient... Sí, sí, jo vindré, el que vulgueu, tal... I ja m'havia planejat de dir... Mira, doncs, hi vaig al dia anterior, faig l'acte aquest, superxulo, explico als xiquets la vida de Gaudí, perquè és el darrer llibre que havia fet així en general, no aquest tan específic de Pere Fort i Puigdelfí, a la tarda vinc a Barcelona... I ara estava pensant, tu ets més roc que una sabata, però si tu estàs
treballant...
Però si tu estàs treballant, sí, perquè la vida de l'escriptora no és gaire glamurosa. No. Vull dir, no. Home, que treballo una feina que m'agrada molt, però clar, tampoc els puc deixar tirats.
I tu a la feina com hi vas, doncs? Perquè clar, tu com que...
Home, mira quin cable que em llences aquí, perquè jo a la feina no hi vaig a peu. Ara mateix, hi puc anar a peu. Normalment torno caminant, però hi vaig en metro, perquè al matí ja saps aquelles presses que tens, i jo sempre m'organitzo d'una manera horrorosa que no arribo tard. No,
perdona, és que tens el Bayona al darrere, que està fent el bandarra per aquí.
Ens agrada molt l'escala sí, sí. Cap avall,
sí.
Eh?
En una... Sí, ja ha arribat sí. I ja està fent aquí el... Sí, noi. Pri, si vols que entri...
Que entri, perquè, sí, home, sí, home, sí, que entri, que entri.
Diu que entri, sí? Va, doncs mira, la tertúlia dels quatre gats, avui sí que serem quatre. No?
Per primer cop serà literal? Sí. Quatre gats... Jo no el conec, eh?
No el coneixes?
No, home, no, me l'heu de presentar. Carlos. Hola, què tal?
No em deixem que em tregui la jaqueta.
Vas molt tapat?
O sigui, on vas?
Jo soc molt fridolaire.
Fridolaire.
És que està el senyor català correcte aquí.
El mestre, ja, pobre, mira, el tenim per aquí, el Virgili. A l'Anna Pris Magrinyano no us coneixeu, eh, Carlos?
Què tal? No, molt bé, i tu?
Ui. Molt bé.
No havíem coincidit.
Aquí el Pau Gasol a parlar, o què?
Tu i jo som de la mateixa lliga, Carlos, per tant...
Ah, sí?
Home, metro i mig jo faig.
Ah, sí,
o sigui,
vale, vale.
No, jo de música no em preguntis res, perquè no en tinc ni idea.
De l'infantil. Que... I ho veiem a l'infantil, encara.
Tu amb la Pris no havies coincidit perquè fa la tertúlia dels quatre gats, que normalment la fa dos quarts de quatre, i avui li hem canviat canvi d'horari.
De què es parla avui?
Va, mira, que ara t'ho explica.
Doncs mira, avui us anava a parlar d'això precisament, que és el Dia Internacional d'anar a la feina caminant, a peu.
Mitjable fa cap al món.
I ara us portava aquí una miqueta de Roger Mas.
Home, sempre, Roger Mas.
Camina que camina, que és una meravella aquesta cançó. A veure, puja-la una miqueta, Paula.
Riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladices.
Que bèstia, aquest. Sí, te l'escoltes un altre dia, perquè
ja sabia, que
és una de les cançons però... que més m'agraden de Roger Mas.
Jo també soc molt
convindràs Roger que té un bioritme Roger Mas, com
sí.
Per anar a peu a la feina.
És de caminar molt a prop, molt a poc a poc.
I totalment incompatible amb Bayona.
Que va amb patineta 300.
Jo vaig amb patineta tot arreu.
Mira, jo t'explicaré...
Jo vull preguntar qui decideix quin és el dia avui. Hi ha un comitè que diu avui serà el dia d'anar caminant.
Mira, això els americans en tenen la mà trencada i en aquest cas va ser una revista de salut nord-americana que no deu conèixer ningú, que va dir, doncs mira, i a més avui 5 d'abril és cada primer divendres d'abril, per tant no és cada 5 d'abril, sinó és cada primer divendres d'abril. Diuen, doncs... aquest dia, pam, el dia d'anar a la feina. I jo us ho portava i he estat buscant coses. A mi m'agrada molt caminar. Convindré que potser no el ritme del Roger Mas amb aquesta cançó, que
bueno,
potser és més adient
sí.
En altres moments, però perquè vas pel carrer, aleshores
sí.
Penses a les teves històries,
Bades,
et venen idees,
sí, home, sí.
Veus un edifici que hi has passat 10.000 vegades per davant i dius,
en algun detall.
Ai, mira, si això no...
Mires el terrat, que no mirem amunt.
Jo miro molt el terrat,
sí?
Sempre.
Jo també, home, per veure els àtics, nen.
Això.
Que el meu somni és tenir un àtic.
Allò que mai tindrem, eh?
Clar. Mires els àtics, aquells balcons amples que
tot
tenen
ple d'arbres,
alguna gent.
Que tenen arbres, eh?
Sí,
els àtics.
Sí.
I ja ha dit ara, arbres amant. Àtics amb arbres.
Sí, home, sí. Aquí,
en barri vius, tu.
Perdona, aquí,
i aquí té uns pins.
Aquí a la cantonada?
Sí, mira, estic pensant en aquest d'aquí, la cantonada.
Sí. Hi ha un àtic que té uns arbres que dius, però com et creixen?
S'esfondrarà l'edifici, jo penso, quan passo per allà. Buscant coses sobre caminar, ja sabeu que una de les meves webs de referència és BTV, a part de veure-ho a la tele, tenen una pàgina web meravellosa, mai em cansaré de dir-ho, i veig que tenen una notícia del setembre de 2019 en la qual doncs, reflecteixen una peça que van fer a la tele sobre el periodista esportiu de BTV, Albert Sató, que camina cada dia cap a la feina i animava en aquesta peça a que tothom ho fes.
animar la gent a que camini per la ciutat, perquè potser molta gent no és conscient que hi ha recorreguts de mitja hora o de 35 minuts, des de casa fins a la feina, des de casa. No, és que està en l'altra punta de la ciutat, no? Bueno, l'altra punta què vol dir, no? No, 3 o 4 quilòmetres. Barcelona no és tan gran. Si 4 parades de metro són 30 minuts a peu. Però és que la ciutat de Barcelona es pot creuar perfectament en 2 hores o 2 hores i mitja.
Pim pam, ja la tenim feta, eh?
Dues hores i ja està.
Si tu entres a treballar a les 6 del matí...
He anat amb el patinet a currar i he tornat, ja.
He tret la feina, ja.
Clar, amb el patinet ho tens una mica més fàcil, eh?
Jo sóc l'enemic. Jo sóc l'enemic del caminador.
No, tu no camines mai?
No, que jo sóc l'enemic.
Ah, sí que ho comentava la peça que...
Jo vaig amb el patinet i ja veu les cares de la gent.
Avui t'has caigut venint o no?
No. Vaig caure sol, eh? Bueno, una vegada, per un perro que maté, perros me llamaron. I vaig caure una vegada. I ho vaig explicar. He caigut sol.
Ho vas gravar, també?
No ho vaig gravar. És que a sobre no ho vaig gravar, perquè vaig amb unes ulleres que ho graven tot. I no ho vaig gravar aquell dia.
Ja me les deixaràs un dia, aquestes ulleres.
Les porto aquí, ara te les deixo.
A veure, els de fora vila, això potser no els interessa, el tall següent d'en Setó, però, mira, jo ho he escoltat avui i dic, a partir d'ara ho posaré en pràctica.
Si camines tocant a l'asfalt, te'n passes gairebé el 100% de totes les partícules que deixen anar els vehicles. Mentre que si ho fas arran dels edificis, aquesta ingesta baixa al 20%. Per tant, jo, sistemàticament, quan arribo en un semàfor, doncs no m'aturo just per creuar ràpidament, sinó que m'aturo 3 o 4 o 5 metres enrere i acabes fent una miqueta de bé pel teu cos.
Tu també ho fas, això, sí?
Jo el patinet tampoc m'aturo, el semàfor.
No, home, no, ell no diu que no s'aturi, diu que s'atura uns 3-4 metres abans.
Ho faig per ecologia, eh? Que quedi aquí clar.
Què fa mentre camina l'Albert? Només mira els àtics que no pot tenir? Bueno, no sé quina economia té l'Albert Setó, però només mira àtics, fa altres coses.
Fins al Poblenou que tens pràcticament 3/4 hora pot ser moltes coses. Anar pensant en la feina, en com anirà el dia, bueno, agafo el telèfon per revisar que no hi hagi algun mail, doncs em poso un recordatori perquè no arribi la feina a fer-les. Estudiar anglès a través dels cascos o escoltar música...
Mira. Però està amb el mòbil, va mirant, apunta notes amb el mòbil. I mira, això lliga amb un altre article que he llegit últimament. D'on és aquest article? Home, ja ho sabeu, que sóc molt aficionada als articles traduïts de l'art del New York Times. I avui, amigues i amics, us porto un altre d'aquests articles del New York Times. És d'un periodista anomenat Markham Haight. Titular, per què no hauries de mirar el mòbil quan camines? El Carlos això no ho fa, perquè va amb el patinet tot el dia.
Bueno.
Però
no ho faig.
Per què no ho hauries de fer?
Perquè el patinet ve.
A veure, perdona, que ara ens hem...
Digue.
Què diu?
¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono?
¿Ha dicho teléfono?
¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono.
És l'ET. Bueno, aquest no era...
Aquest era el Francisco, no?
Sí, però vull dir que al tall inicialment hi havia l'ET. A veure, l'investigador...
Ja t'ho dic jo, perquè si vas caminant...
Sí, a veure.
Al mòbil, el que va en patinete... va passar el semàfor un verd i tu no ho veus i després passa el semàfor i després... La culpa és del patinete.
Sempre la culpa és del patinete.
Sempre.
Això no apareix, t'he de dir, Carlos, en l'article de New York Times. Si vols, els truquem i els hi comentem. Va una miqueta cap a una altra banda i sempre hi ha un investigador. Aquí hi apareixen 10.000 investigadors. Només us diré el principal, perquè ja sabeu que de New York Times busquen molts investigadors, aquest i tal. I aquí parlen d'en Wayne Guian, un professor adjunt d'enginyeria de la Universitat de Florida, que ha estudiat la relació entre l'ús del telèfon i les lesions a l'hora de caminar. El fenomen, de quin fenomen parlem? De ceguera per falta d'atenció.
Ceguera.
Ceguera? Sí. Ja ho acabo de dir, això és el de patinet, ceguera. No veus el patinet i s'emporta per davant, sí o no?
Però tu no t'has emportat canviant per davant, mai? Sigues sincer.
No, he estat a punt. A punt. I ha passat això, del que està mirant el mòbil i creua... El passeig de Gràcia... Cada cantonada és que, vinga, hagin de passar i passar i passar.
Escolta, hi ha una cantonada, crec que és el carrer Montaner, que els semàfors ja estan preparats perquè hi hagi una llum que surti des del terra.
Què dius?
Perquè
Montaner amb què?
Montaner amb Travessera de les
Corts. Molt barceloní.
Sí. Mira, a Platxaro n'hi ha un altre d'aquests.
Està bé que descentralitzem.
Bueno, i a la Sagrada Família hi ha agents cívics que ja directament aturen a la gent i els patinets, perquè també hi ha cretins, hi ha en dues rodes i caminant. I aturen els patinets, a les bicicletes i aturen els peatons.
Sí, estan allà tot el dia. L'estudi aquest revela que els participants, ojo, no se podia de saber, tenien la meitat de probabilitats de fixar-se en un pallasso en motocicle, que això és una cosa que veuries.
Faria gràcia.
Una provocació prou atrevida, diu l'article, mentre caminaven i parlaven per telèfon. Ja no és que miris el mòbil, sinó que vas parlant fins i tot només. Declaracions destacades de l'article, companys i companyes. No crec que la gent sigui conscient de la distracció que suposa i com canvia la seva consciència de l'entorn mentre camina i utilitza el telèfon. Jo aquí he d'aixecar la mà i sóc culpable. Potser el Carlos ha estat a punt d'atropellar-me més de 2 o 3 vegades perquè miro força el telèfon quan vaig caminant.
Quan estàs caminant.
Vosaltres no ho feu, això? A veure, no em deixeu sola, ara,
no.
No, jo el tanco...
Al principi hi havia una aplicació que el que feia era que la pantalla del mòbil es tornava transparent i es veia... utilitzava la càmera del mòbil perquè tot el que estava llegint es pogués llegir...
Era com
si el mòbil fos una mica transparent. Això va ser al principi, jo me'n recordo de veure això, però no va triomfar.
Ostres, bueno, clar, perquè al final...
O sigui, gastaria molta bateria, jo què sé. Tu miraves el mòbil i el que estava escrit, en comptes de tenir la foto que tens normalment, es veu com si fos la càmera.
Sí, sí, o sigui, quan tu aparques, la càmera aquesta que tens com a parc, veus al darrere, val, sí.
No crec que en aquests mòbils, en aquest estudi, haguessin fet servir aquesta aplicació, que és, prou interessant. I ens explica que tenir un dispositiu a la mà, què fa mentre caminem? Doncs es desvia la nostra atenció, evidentment, i també ens canvia l'estat d'ànim, la manera de caminar i la postura que mantenim. A més, que dificulta, m'agrada molt aquesta conclusió, la capacitat per arribar al nostre destí. Bueno, clar,
i després hi ha aquests que van mirant el mòbil, que arribes a un semàfor, que si tu no li dones el botó no es posa verd.
Sí.
Llavors arriben amb el mòbil i s'estan allà mitja hora esperant que el semàfor es posi verd, però si tu no t'has fixat que li has de donar el botó...
Doncs no. Allà et quedes. A veure...
Això que deies de la postura, ara he anat a buscar un cafè aquí davant i m'he creuat amb un nano que poder tenia 13-14 anys que anava mirant el mòbil i el coll anava en paral·lel al terra. No sé si m'explico. Anava així.
Sí, sí. I saps què és això? Què pot provocar això? Paula, ves tirant les músiques de fons. A més, ho veu i em fa vergonya que tinc aquí un gran DJ i dirà, vaya coses... A veure.
Tu què pots... A veure aquesta... A veure.
Home. Bueno, perquè parlo de telèfons.
Jo hagués posat el jorobado, no el japerut.
També, si ho teniu, podeu posar...
Perdona, Bayona, avui de què ens parlaràs, tu?
Avui parlo de Mili Vanilli.
Hombre!
És que estic impactat.
Quina meravella.
Estic impactat, perquè...
Hi ha el documental, no, ara?
S'ha estrenat una pel·lícula, però molt de tapadillo.
Però després de 3 dècades, no?, surt aquest documental dels Mili Vanilli, fa 30 anys.
No, l'any passat vam fer un documental, aquest any, ara fa res, s'ha estrenat la pel·lícula.
Jo tinc ganes de veure-la, perquè és una història que...
Perdona, combatir una mica amb l'autotune, no sé, que ara també...
Clar, és que aquest és el debat que jo vull obrir. Aquest debat el vull obrir avui, perquè jo tinc sentiments, anava a dir, molt posats. No els tinc oposats. Molt a favor del que van fer Mili Vanilli.
Sí?
Molt a favor del playback.
Mira.
Molt a favor.
L'altre dia estava amb Nebulosa, que el Marc de Sousa és productor musical de molts músics del País Valencià, i deia, jo anava totalment en contra del playback, i ara que m'ho fan fer moltes vegades, que estic amb aquell, com es diu, amb aquell
guitarra
i tal,
i
em diuen, fes playback, i dic, pues mira, menos preocupació.
I tant.
Fes playback, la vida. Jo no sé tocar, i estava gairebé arribo a Eurovisió, i no sé ni tocar res.
No és veritat, sí que saps tocar.
No sé tocar res, jo. Amb un dit, com el voltor. Saps què diuen el voltor? Doncs així composo jo. Com el que escrivia a màquina amb un dit. Igual.
Bueno, això encara ho fa molta gent, que escriu amb dos dits.
A mi fa molta gràcia, és veritat, que ho fan així, no?
Sí.
A màquina. Bueno, màquina.
Tinc una mà a la dreta.
Marxant del tema, però m'agrada, no? Vosaltres vau fer el curs de mecanografia o no?
Mira...
Era com religió, quan eres petit.
Tu vas fer això?
Home, clar.
Vosaltres vau fer...
200 pulsaciones per minuto. Si no arribaves a 200...
No, jo no ho vaig fer, però m'hagués agradat fer-ho.
A mi m'hagués agradat, perquè vaig arribar...
Hi havia acadèmies, que tu anaves a dir, hi havia 25 persones...
I que et feien fer com dibuixos, no?, amb les lletres, i havies de fer dibuixos. Jo no ho vaig fer, arribo a la universitat amb 18 anys. Clar, en aquella època jo vaig tenir el meu primer correu electrònic, ara sonaré vella, però amb 18 anys, el Hotmail. mateixa, priscila@hotmail.com. Hi havia una noia que devia haver anat a acadèmia i que la veies allà teclejant i jo amb els dos dits...
I mirant a pantalla.
I mirant a la pantalla. I ara...
Clar, sense mirar el teclat, que això era... Això era ja...
Tu pots fer això?
Com a l'Stevie Wonder, no? Que veu, que està tocant i no veu.
Ja està, ja ho ha dit. Escolta... Això és el que passa a la redacció de Ràdio Estel. Estem tots així, eh? Mirant pantalla.
I mirant pantalla.
Mirant pantalla, tots.
Jo tinc la mà dreta, que em va més o menys bé, i l'esquerra tinc el dit índex a la A.
I no mou res més?
Sí,
i... Això passa?
No. I jo, a mi també preguntes a l'aire, que sempre faig jo, qui va decidir l'ordre?
Sí, jo t'ho dic.
Qui va decidir l'ordre?
Això és el QWERTY.
Per què no poses A, B, C, D, E? I quan l'has de buscar, el busques.
Mira, quan van començar les primeres màquines, o sigui, quan van començar a fabricar les primeres màquines d'escriure als Estats Units, tenen segles, eh? Vull dir, perquè ja hi havia primers invents i tal, però a finals a mitjans del segle XIX comencen a fer les primeres màquines d'escriure i aleshores miren en anglès quines són les lletres que fan servir més en anglès. I aleshores es ven molt un teclat que és el QWERTY, que és si tu veus el, saps? La Q, la W, la R, la T
i la Y.
Aleshores venen aquest teclat inicialment i moltes màquines d'escriure tenen aquest teclat. Després es fan estudis i diuen seria més lògic tenir un altre ordre. Ara no recordo com es diu aquest altre teclat, però és molt més lògic per aprendre en anglès. El que passa que totes les empreses que fabricaven màquines d'escriure ja tenien el QWERTY, la gent ja havia pres el QWERTY i allí es va quedar. Només et diré que en anglès, en teoria, és més fàcil aprendre perquè té més lògica. Aquí ni en català ni en castellà tenim...
Si ja existeix l'ordre alfabètic... Ja existeix.
Sí, però al final tu has de mirar si nosaltres fem servir molt la A...
I per què no hem fet l'alfabet segons el número de vegades que utilitzem les lletres, també?
Mira, Google...
Clar, idea ballona.
No, però ja és això. Ja és això. Passa que hauria d'anar canviant amb els segles, segurament, però... Google, poso teclado QWERTY versus, i em completa, QWERTY... Dvorak?
El Dvorak, era el Dvorak.
O Azerti,
gran pel·lícula.
I gran compositor.
Exacte.
Dvorak. No, però era així. I saps qui odiava molt? El primer escriptor que diuen que va fer una novel·la amb màquina d'escriure, no escrivint ell, sinó dictant,
va ser
Mark Twain, i deia que la màquina d'escriure la carregava el diable i la va enviar a pastar fang perquè no li agradava.
Veus?
Mark Twain.
Bueno, Bach va dir que el piano era un desastre.
Ara es diria Mark Tweet.
Bueno, jo, si voleu...
Mark Tweet, ha dit?
Sí. Us acabo de fer la secció...
Si remata-ho, no, això, Pris.
Vols que ho remati?
Sí.
Mira, doncs ràpidament, si anem amb el mòbil sense patinet, però amb el mòbil caminant, anem un 10% més lents. Podem patir la síndrome del coll de text, que era el que comentàveu ara, d'estar amb el coll a 90 graus i, per tant, ens fotem més en l'aire l'esquena. L'estat d'ànim ens baixa. S'han fet proves que gent passejant en un parc sense mòbil se sent millor, amb una actitud més positiva, i gent passejant pel mateix parc amb mòbil està menys emocionada, menys feliç, menys relaxada per la manca de connexió de l'usuari del mòbil amb l'entorn que l'envolta. No serveix només anar a la natura, sinó que has d'observar la natura. A més, perills. Una altra cosa bàsica que havia d'estudiar algú de Harvard perquè sortís en un article de The New York Times.
Sí.
Ensopegues més.
Segur.
Clar, però és que això ja és insultant. Quan arribes a un gran monument, jo passo cada dia per davant de la seva família i està la gent mirant el mòbil.
Ningú
bueno,
mira...
Bueno, i allò de les escales mecàniques, ara que s'ha posat de moda, per la Maria Balsanti Jiménez, fan les influencers.
No, i perdona una cosa, perquè abans tenia un sentit. Abans parlo del segle XIX, potser, o principis del segle XX, perquè tu, o mitjans del segle XX, tu anaves allà o et compraves la postal, o si tenies càmera... Però si ara pots trobar internet a tot
arreu... Google Imatges.
I serà una millor foto que la que has fet tu.
I els concerts, que la gent ja no els viu.
Sí.
Els grava.
Sí. I no, després no els mira, eh?
No els miren mai, aquest vídeo.
Tu saps les hores que tenim de vídeos que no mirarem mai.
La generació del postureo. Això només es fa per pujar-ho a internet i que la gent vegi que tu has estat.
Sí.
Que és més important que la gent sàpiga que tu has estat...
Que
tu hagis estat.
Que viure el present.
Molt d'acord.
Anna Pris, ho deixem aquí. Gràcies.
Bueno, m'ha agradat molt, eh? Que... Tet-a-tet. Sí,
escolta,
home, sí.
Doncs mira, això pensem...
No t'he destripat gaire, la secció.
No. L'has fet créixer. Això sempre està bé, home. Clar que sí.
Anna Pris, Marinyà, que vagi molt bé, eh?
Moltes gràcies, guapos. Ens veiem d'aquí uns dies.
Les presentacions. Marxem a publicitat. Carlos, queda't un moment, perquè... Arriba la Mondelo.
Ara t'he posat l'Aitana. L'Aitana t'agrada o no?
Arriba la Mondelo, Mercè Mondelo, amb el millor del programa de Fabricació. I els jocs lingüístics, Uri, preparat, que jo crec que et duria pel cap davant, eh? I ara tornem.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que és moment de passar revista aquí al Fabricació pròpia. Per tant, Mercè Mondelo.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui, a més, tinc una gran notícia per vosaltres perquè recuperem el Festival de Jocs Lingüístics. Creu vosaltres aquí al Fabricació pròpia.
Vas a parar.
La OTI, no?
És la OTI.
L'OTI.
És el festival de l'OTI.
Aquesta competició lingüística que arrenca cada dia des que comença el programa fins que acaba, gràcies a tots vosaltres.
Sí, no et queixaràs, eh?
Ja ho sabeu.
O sí, no, perquè igual és massa feina, això, eh? Igual és un festival.
El jurat es complica.
I la Mondelo diu que acaba quan acaba el programa.
No, anava a dir que continua.
No circumscriu en l'horari del directe.
Però que tu clar, puguis. És veritat, exacte, que la gent que ens escolta pugui formar-ne part.
Exacte.
Doncs qui lidera aquest rànquing, ja ho sabeu, és Oriol Francisco.
Uri!
No és cap novetat.
Escut.
Gràcies a jeans com aquest.
Ai. Qui li toca la fava, paga.
Va, la fava, paga.
Jo no vaig anar a Malmo. Bé, un repte ambiciós, el
mal
que has
moment.
Proposat.
Que no...
Ja ens està bucant. Sí.
Vols dir?
Tu ja sabeu que tinc toc i no és fàcil.
Ai, bueno, escolta'm. A veure...
Toc, quin és?
Mira, quin és?
Oh! Oriol Francisco.
Això és un error.
Molt bé, sí, molt bé. Puc parlar?
I tant.
La del toc-toc qui és? Hauria de descomptar,
Sí.
Perdona una cosa, tu quan et sents...
A vergonya aliena.
A posteriori...
És que això sí que són coses que no em puc treure del cap i les haig
de treure.
Ho has
de treure.
Per això està la Mondelo vegades, per tirar-t'ho la cara un altre cop.
De vegades, com més ridícul és, més bo és el joc.
Sí, però no sempre.
De vegades es crea un silenci.
Mira, ja em si m'ho compres, vam fer una proposta de sanció o targeta vermella. O sigui, si tu com a jutgessa deixes que allò és intolerable, hauria de restar punts a la votació final.
L'encarregat de les targetes és Ferran Capdevila. Sí. Jo no usurparé aquesta feina i el que faré serà, sí, puntuar com bonament em doni la gana.
Això també està bé.
Està bé?
Sí, home, sí.
Perfecte.
Fes el
doncs
que vulguis, perquè
anem
és així.
A donar les noves puntuacions.
Ai, Déu meu.
Ai, ai, ai.
Buf.
Preparats?
Sí.
No ho sé.
Cinc punts per tota una experta en el gènere, Marte Jarque, amb aquesta radiant introducció.
Ai, ai. Apunteu-vos-ho, farem una partideta de la quina per decidir quina ràdio oient... Quina ràdio oient...
Molt bé,
Marta.
Gràcies.
Molt
ben de fet, la quina va donar molt de joc, valgui la redundància...
Molt bona.
Bona també, aquesta hauria de computar.
Perquè va despertar jocs d'absolutament tothom, fins i tot de Mercè Raga, que de tant en tant va traient el cap en aquest rànquing, i que per això s'endú 6 punts.
Toma.
Jugarem el sexto, no? Vam quedar avui.
Sí, el sexto. A veure que juguem el sexto, perquè el quinto ja el fan a Terrassa.
Això
quina,
mateix.
Quina por. Quina por.
Oh!
Quina ràdio oient, mateix.
Quina por.
Sí. Sí, ha estat a mitges, diguéssim.
No, però és teu, és absolutament teu, Mercè.
És a dir, Francesc Marginet es va adonar del teu joc de paraules,
exacte,
que una vegada més no ha estat intencionat,
podríem dir-ho així.
Perfecte. És que és sensacional, el teu, Mercè, perquè els fas sense saber-ho.
És geni, és un geni.
Jo saps què passa? Que em controlo molt. A mi ja em costa controlar-los amb ells. Vull dir, jo estic ja, saps, pel darrere.
M'ho imagino. En tot cas, la quina va donar molt de joc, així que Marta Jarque torna a sumar 7 punts per haver rematat aquesta gran passada de Francesc Marginet.
Ja no vull dir res, però us aneu adonat a qui ve avui el cacau de les 4.
Digue-ho.
La Joa... Quina!
Ets un màquina.
Aquesta és més bona, eh?
Sí, clar, màquina.
És que era massa, massa golós fer el joc amb la Joaquina.
Soc assistent, trobo, no?
Que... Espera.
Soc com el Xavi.
Espera. Seguim, perquè els 8 punts són per qui fins ara ocupa la pole position, Oriol Francisco, en aquest moment deliciós.
També podeu fer el 100% de nata, però té un truc. Si tu fas una crema catalana amb el 100% de nata i la deixes reposar 24 hores, l'endemà la pots muntar com si fos nata. Llavors pots fer un pastís de crema catalana.
Estem parlant de pastís de crema catanata?
No, és un horror. Hauria de ser natalana, potser.
Ui.
Què? Millor, no?
Crema catanata, a mi m'agrada.
Sí,
jo també. Jo et donaré 10 punts.
Si s'ha dit natalana.
Si s'ha dit Catalunya, es pot dir catanata.
Exacte. I de fet, només per la cara de Pau Gascó, que el seu subconscient potser ho va processar, però ni et va mirar.
No.
Només per això jo t'atorgo aquest mèrit.
Que bé, Mercè.
I ara parlaves tu, Francesc Marginet, que ets només assistent. Doncs no ets només assistent, perquè tenim nova incorporació al rànquing.
Toma.
Entres amb força i aconsegueixes 9 punts gràcies a aquest joc de paraules estel·lar mentre parlàveu de la gala dels Oscars.
Hi ha hagut una caiguda d'una youtuber, la Lisa Coixi, mentre s'exposava a les càmeres dels fotògrafs a la catifa vermella i es va aixecar, he de dir que amb certa dificultat del terra, amb ajuda dels seus assistents, perquè aquesta gent sempre porta gent que l'ajuda,
sí.
I va fer broma dient que no patissin, que tenia els turmells assegurats. Aquí se'n van sortir bé, eh?
Que no anava coixi.
Elisa Coixi.
Bravo.
No,
està molt
coixi.
Bé.
A més, crec que feia estona que el volia fer.
Sí, saps?
Ja el vas tenir el teu
ràpid
moment. Anem arribant al final, perquè els 10 punts són per l'arriscat, enginyós i inigualable Oriol Francisco per aquesta perla.
Perquè parlarem d'un tema que em preocupa de bon. James Bond.
A mi m'ha agradat aquesta.
Ei, clar que sí.
S'ha atrevit aquesta,
No, no, aquesta és bona de
però bon. Aquesta te la portaves de casa.
No,
et surt en el moment,
No, bueno, el moment de la redacció.
Val, o sigui, està guionitzat, però
sí,
hi ha algunes que no.
Guionitzat.
Però hi ha algunes que surten...
No, la majoria no. Surten de mi...
Crema catanata, per exemple.
És que ara, si l'hagués pensat... Ara és que... Hauria dit natalana, és molt millor natalana, perquè s'aprofita el cata... No?
Tu vols més punts? Vols que
no, però sóc saber. Sí.
I arribem al millor dels millors, una nova incorporació al rànquing que amenaça amb força Oriol Francisco.
Ai.
Els 12 punts són per ell, que és Ramon Pardina amb aquesta meravella.
Que Pablo Iglesias obrirà dilluns el seu propi bar. Ha perdut una oportunitat de fer un pub i que es digués Pablo Iglesias. M'he arriscat molt, eh?
Ai, Pardina. És molt gran.
Clar, què vols?
No es pot competir amb això.
Clar, és una altra lliga.
És un mestre.
Això sí, Oriol Francisco, segueixes al capdavant.
Sumant, a poc a poc.
Amb 83 punts.
Al capdavant de la Lliga Regional.
Sí, però al capdavant.
Mercè Regà amb 38.
Jo?
Carai.
Sí, masses penso i tot.
Jo també.
Marta Calqué 36, per tant, només 2 punts de diferència.
Molt bé.
Canviar en qualsevol moment. I en quarta posició, Carlos Bayona amb 17 punts.
Ostres, el Bayona, clar.
Unidó, Bayona.
Bayona.
Sí.
Ara, avui mira, ha volgut
marxar. Què passa, tios? Com esteu?
Oi, te'l tens aquí una altra vegada. Molt bé, doncs, escolta, ja ho deixem de moment a aquest frec a frec entre la Jarque i després...
Bueno, i tu, eh?
El frec a frec està entre vosaltres dos.
Sí, i el Francisco destacat.
Ja ho vaig fent.
Bueno, ens estàs donant ales, perquè això continuï.
M'està agradant bastant.
Un dia també podries computar tu, també podries començar a jugar.
Estaria bé si fes antena.
Has de fer més antena.
Sí, és en aquests minuts que tens...
Això té solució, eh?
No. Som cadascú al seu lloc.
Oh, mira, Pau Cubarsí, partit que surt, partit que... Ai, Pau Cubarsí, Marc Guiu. Partit que marca.
Doncs mira, la Mondelo 5
igual. 5 minutets i...
Bueno. Moltíssimes gràcies, Mondelo.
A vosaltres.
Va, pugem una mica de música. En mi cama romantizada Yo frente a los dientes no está cansada Roser, saps què és això o no?
Com és la mussaca, no?
La mosca.
La seva figura es valora, s'ha valorat.
A mi m'agrada moltíssim parlar en català, cantar en català, ballar en català.
Ah, carai. Et aporté.
no puc estar pòtola.
Però, perdoneu, no entenc res.
Per cert, he tornat a veure Oso Vicioso aquesta Setmana Santa.
Necessitem ajuda i una bona lectura d'aquesta informació.
No, jo no soy José Luis, yo soy la portera, Yo estoy hablando en nombre de la portera.
De què parleu?
De que la gent és tonta.
Gemma, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. No sé si ens podries avançar res del que podrem llegir pròximament. Ens pots donar alguna pista?
Mira, em sap molt greu, Mercè, però no patapam.
Que va a Montmaneu, que hi falta gent.
Montmaneu? No us ho perdeu.
Això és fabricar... Això és fabrica... Fabricació... Això és fabricació pròpia... No. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Bueno, a veure, això ha estat el millor de la setmana. La Mondelo ja ha marxat, et veu venir, Bayona, i ha marxat ràpid. Us heu creuat avui, no sé què heu fet amb la Mondelo.
Li vaig dir una mica a los tejos i em fa gosti.
Oye, és veritat, que és veritat.
No ens ha dit, diu, no us puc dir per què, però marxo.
Em fa gosti.
Avui no em quedaré fins al final.
No me'n recordava, és veritat.
Era la cançó d'agost.
Bueno, escolta, tu te'n recordes de qui era la... A veure, la reina del rock?
La reina del rock era... Bueno, era Tina Turner, se suposa.
I el rei del pop?
El rei del pop és Michael Jackson.
I la madrina del punk?
Ai, sí, no t'ho diré ara.
Bueno, i el rei del techno?
El rei del techno, el Chimo Bayo.
Chimo Bayo.
Ah, però ara és tu la que em fa a mi la sorpresa, no? Chimo!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Muy, muy contento, muy contento. Aparte, lo primero es felicitar a Bayona,
sí,
su hermano, y a Carlos. Lo primero, por todo el esfuerzo que han hecho y lo que han hecho, no solamente por el cine, sino también por mí.
Por ti. Es por ti.
Pero explícalo, ¿por qué?
Facilitarte a ti, ¿no? ¿No?
No, no, no.
Yo no soy el premiado.
Bueno,
claro, a ver, vamos, tenemos que decir, Chimo Bayo, que acabas de ganar el Premio Nacional de la Música.
Toma.
Sí.
Y que estrenas nuevo tema, Así Baila Mi Gente.
Así, hay una historia muy bonita detrás de todo este trabajo. Y antes de que me preguntéis cualquier cosa, tengo que decirle que Carlos, cuando yo me retiré, que hice televisión, el primer festival que hice fue el FEA, que fue él el que confió en mí con otro compañero suyo, y desde aquí, por eso estoy aquí.
Gracias. Mira,
a todo el apoyo que él confió, y bueno, es un visionario, ya lo sabes.
Carlos,
yo resucité a Chimo Bayo.
Caray,
quin titular.
Això ho vau posar jo.
Sí.
Además, lo digo con mucho orgullo, porque fue el festival después de estar haciendo televisión durante 5 años, la música no me gustaba. No sé en qué año fue, Carlos.
Bueno, Chimo, dejemos de hablar de ti y vamos a hablar de... Dejemos de hablar de mí y vamos a hablar de ti, ¿no?
Así baila mi gente.
¿Qué tal un premio? ¿Qué es escena, això? ¿Qué?
Bueno, yo no sé. La verdad es que este premio nacional ha llegado de una manera inesperada. La cuestión es el trabajo constante, ya os voy a contar. Y sobre todo divertirte, hacer lo que te gusta... Y estuvimos en la presentación ayer, exactamente, el miércoles estuvimos en Madrid presentándolo, y el día 25 de mayo me dan el Premio Nacional a las Artes y a la Música. Para mí, pues, imagínate.
Oye, en Valencia, ¿no?
Sí, lo hacen en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Pues ahí nos vemos, yo estaré ahí también.
¿Ah, sí?
Mira.
Hombre, menudo abrazo te voy a pegar.
Yo estaré. Vamos a montar una para cuando acabe, un after show.
Chimo, pero a ver, o sea, este Premio Nacional de la Música...
Tenemos el sitio para ir luego.
Mira.
Pues ya tenéis total.
Me llevo el pendrive.
Tot lligat.
Escucha, es un jurado compuesto por mucha gente de la cultura, ¿eh? Entre Ariel Roth, Estrella Morente...
Caray.
Cayetana Guillén Cuervo.
El Bayona, Chimo Bayo.
Sí. Bueno, fiestón.
Y también el orgullo...
Valencia.
A Serrat y a mí al mismo tiempo.
¡Ostras!
Creo que... Sí, esa suerte me ha tocado, ¿no? Realmente, un clásico como él,
sí,
un clásico como yo, porque al final, con la edad, uno se hace clásico. Pero muy contento porque este año hemos sacado 3 canciones, aparte del himno de la paella... Y todo eso, y bueno, estamos actuando por todos los sitios y no sé, ¿qué os puedo contar?
Oye, ¿qué hay de cierto en ese rumor que dice que hay una colaboración entre Chimo Bayo y Serrat?
No, eso no. Le dan premio a él y otro premio a mí, ojalá, pero bueno. Podría hacer un tema tecno de los suyos.
Sí. ¿Por qué no? Ostras.
No da miedo nada.
Serrucho le decían a la música, ¿no? Cuando era muy, muy bacala. Pues Serrat y Serrucho, venga.
Oye, Chimo, ¿te veremos en Barcelona próximamente o no?
La verdad es que no lo sé, porque yo realmente soy feliz porque no estoy pendiente de todo lo que tengo que hacer, sino simplemente, ¿qué hago esta semana? ¿Qué hago la otra? ¿Qué hago la otra? Y mientras voy haciendo yo cosas, pues temas nuevos, gestionando cosas, porque bueno, el documental lo tenemos también, casi, ¿eh?
Ah, el documental.
Que, por cierto, tendrás que intervenir.
Así, Bayona.
Así, yo intervengo.
Sí, Bayona, vas a tener que intervenir, porque, bueno, no resulta... A Chimo Bayo resucitó contigo, ¿no?
Pues venga, va. Sí, també.
Però que no porti el germà, Chimo, que a vegades juguen aquest joc de confondre's l'un per l'altre, els Bayona.
No, no, pero tengo un gran recuerdo de esa vuelta, ¿no? Después de ser el que más vendía y tal, ver que la música se estaba perdiendo, no la sentía, dejé de pinchar. Hice televisión durante 5 años, un programa que creé que se llamaba Esto se mueve, y de momento, pum, dije, ahora es el momento.
Oye, Chimo, ¿el tecno sigue vivo o no?
Hombre, el tecno sigue vivo porque yo estoy vivo también.
Pero ya lo tens, ¿qué vols?
Hay una cosa muy interesante en todo esto, y es cuando la gente tiene miedo a cantar pues en el idioma, en este caso yo canto castellano, hay mucha gente rapera de aquí en Valencia que canta también en valenciano, pero yo siempre he pensado que hemos valorado muchísimo más lo que es cantan en inglés que cuando tú cantas en el idioma que tú utilizas, ¿no? En este caso, yo castellano. Yo nací en Valencia, mis abuelos venían de Teruel, de Albacete, de Murcia, y en mi casa no se hablaba valenciano, ¿no?
Chimo, pero eso es porque no lo entendemos. O sea, en el momento en que traduces las letras en inglés, te das cuenta de las tonterías que dicen.
Bueno. No lo sé, pero bueno, al final, pues uno se defiende mejor en un idioma que en otro. Y en mi caso, bueno, el esfuerzo de cantar en castellano con temas tecno cuando la gente no está habituada ni nada de eso, y haber sido número uno y ahora mismo el premio de con 62 tacos me dan el premio, estoy vivo, it's alive.
Chimo Bayo, gracias por... Mira, es que no tenemos tiempo para más, pero te queríamos felicitar en directo aprovechando que teníamos a Carlos también aquí. Chimo Bayo, que acaba de guanyar el Premi Nacional de la Música i també ha estrenat un nou tema que es diu Así baila mi gente. Gràcies, Chimo, i muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias, Carlos. Un besito muy
grande. Un abrazo.
Y a todo el equipo, gracias.
Éxtasis total. Bueno, escolta, què en dius ara? Un canvi de guió de Chimo Bayo, ara passem a parlar d'aquí, Carlos.
A Milli Vanilli. Jo vull parlar avui de Milli Vanilli. Parlem de Milli Vanilli. Parlar de Milli Vanilli. Habla de coses que vull parlar jo de Milli Vanilli.
Ui, sí que portes molt guió avui.
Clar, porto molt de guió, perquè he fet la lletra gran, també, saps? Quan al col·legi et diuen, has de fer 20 línies. Llavors,
tu, sí, no portes ulleres. Mai...
Bueno, però no veig res, també t'ho dic, eh? O sigui, avui comentava, estic que no veig res. Ja porto ulleres, eh? Sí que em porto, sí. Però sempre me les deixo.
Bueno, què ens vols dir del Milli?
D'això, que estem escoltant. Girl, you know it's true. Això ho explico perquè jo la setmana passada estava avorrit a casa, no vaig sortir, no vaig anar enlloc a la Setmana Santa, i va, anem al cinema. I llavors veig Girl, you know it's true. I era una pel·lícula sobre Milli Vanilli. Perquè molt de tapadillo s'està una pel·lícula que és germana. Germana vol dir que d'Alemanya. I que és un biopic de Milli Vanilli. Milli Vanilli, que eren Rob Pilatus i Fabrice Morvan. Nosaltres, jo, vosaltres sou meus joves, jo que ja pentinem canes, sabem qui és Milli Vanilli. Però qui era Milli Vanilli? Qui era Milli Vanilli?
Els que van estar fa.
Clar. Jo us ho dic ràpidament, perquè ràpidament a la Wikipedia he fet un copy-paste al meu guió, no? Ah. I em diu que Milli Vanilli va ser un duo germànic francès. Us dic que la pel·lícula... Jo vaig veure la pel·lícula. La pel·lícula està apanyada.
Sabe o no?
Està bé. Saps una d'aquestes de diumenge a la tarda, Antena 3, no? Doncs és una pel·lícula que se li ven les costures, que li diuen, li falta una mica de pressupost. Això es nota, que jo m'ho miro molt, quan els plànols són molt tancats, no? I has de recrear Hollywood, no? Llavors, en comptes de fer un plànol molt gran, fas un plànol petit, i li falta una mica de pressupost, però sí que té idees que estan molt bé. És la primera pel·lícula, és debutant, el director, i la veritat és que els actors, que es diuen Tijanié i Elan Beni Ali, estan molt ben aconseguits. Són, yeah, són exactament iguals que el Milli Vanilli. Això, qui era Milli Vanilli? Milli Vanilli eren dos joves, un era francès, que se'n va anar de França a Alemanya, perquè deia, eren ballarins, i diu, a França, ballarins negres i amunt. I se'n va anar a Alemanya. I llavors va conèixer el Rob Pilatos. Rob Pilatos, que era...
Quin és el que tenia els ulls verds, molt macos?
Era... Jo crec que portava lentilles.
Lentilles.
Jo crec que sí, eh? Noi. Perquè a vegades se'ls veuen molt macos els ulls, a vegades no.
Tot era fals.
I són com massa blaus. Jo crec que tot era fals, en Milli Vanilli. Doncs el Rob Pilatos era ballarí i era negre, però clar, un negre a Alemanya en aquella època era una molt raro. Clar, és que era adoptat, era fill adoptat. I va patir bullying a l'escola. A l'escola li deien Kunta Kinte. Kunta Kinte era, sí, home, era el prota... Clar, això la gent jove no té ni idea, ho hem de dir. Kunta Kinte era el protagonista de Raïces, que era una sèrie molt famosa i que parlava de l'esclavitud de fa molts anys, no? Doncs a ell li deien el Kunta Kinte. Aquests dos ballarins ja van intentar fer la seva música i no els hi acabava de funcionar. Fins que van trobar un senyor que es deia Frank Farian, que era molt famós perquè havia descobert... Bueno, més que descobert. Havia creat això. Clar, mira, hauríem de dir que Bonnie M és la cara i no la creu de la història d'aquest senyor, del senyor Farian, que és un productor alemany, com després serien productors tipus els Stockaigen and Waterman, que és aquest productor que ho fa tot, no? Sí. Estem escoltant a Bonnie M.
Sí.
Bonnie M, que va vendre 171 milions de còpies, també Bonnie M, el senyor que cantava Bonnie M, no era ell.
Tampoc.
No era ell, no era aquest senyor, era el Farian, el Frank Farian. Era qui posava la veu. I llavors aquest, el senyor de color que ballava molt i que,
sí,
i que,
sí,
anava,
el Boni,
que anava molt content sempre, doncs aquest senyor no cantava, el que cantava era el Frank Farian. Ningú ha pensat que són un frau els Bonnie M. I clar, cantava aquest senyor. Aquesta seria la cara del senyor Farian, la creu seria els Bonnie M. Bonnie M, que era un grup com això que... Mira, escolta això que sona ara. Això és Modern Talking. Modern Talking eren de la mateixa discogràfica del Frank Farian, que era aquest rotllo disco de Múnich, on era molt famós, sí, doncs, els Modern Talking, els productes que feia el Frank Farian, la Sandra, per exemple, que treballava molt amb productors molt famosos de l'època, o el Giorgio Moroder, que era el productor més famós d'aquella època, no? Què era el més important de Milli Vanilli? El més important de Milli Vanilli, el primer de tot, que eren molt guapos. Sí,
això,
o no?
Això és important.
Clar. Milli Vanilli...
I que ballaven bé, no?
Eren molt guapos.
Sí.
I Milli Vanilli ballaven molt bé. Sí o no?
Sí.
Ui, ballaven tan bé que al principi ells es guanyaven la vida fent de ballarins. Als 80 tothom ballava, tots els artistes cantaven amb dos ballarins, dos, tres ballarins al, sí, costat. Doncs ells van... Per exemple, un d'ells era ballarí d'aquesta senyora.
Oh.
Aquesta és la Sissi Kaj.
Però aquesta canta ella o tampoc?
Clar.
És que no ho sabrem.
No, és que no ho sabrem, perquè és aquesta factoria que no sabrem si és ella o no la que canta. Claro. Doncs es deia, els Milli Vanilli, abans de conèixer el Frank Farian, fan això, perquè cantaven ells. Ells cantaven. Això se suposa que està cantat pel Milli Vanilli, clar. És un tema superinstrumental, el que escoltem, que es diu Tancé, d'un grup que es diu Empire Bizarre, que eren ells. Però, clar, ells cantaven. Això que sona és la seva veu.
Això
que sona, que diu Dance, Going to the Dance Floor, això són els Milli Vanilli, el seu primer projecte, que no va fer res, no va fer res. Però el senyor Farian descobreix un vinil que li dona un DJ de Frankfurt, perquè els DJs de Frankfurt s'ajuntaven amb els americans que estaven a les bases nord-americanes d'Alemanya. I els hi passaven discos. Doncs un d'aquests discos era això. Clar, fixa't. Clar, aquesta és exactament la mateixa cançó que després van treure els Milli Vanilli. El senyor Frank Farian agafa aquest vinil,
sí,
li puja una mica la velocitat, agafa, atenció, els seus músics d'estudi i els seus cantants d'estudi, i llavors crea el producte, i els hi diu amb ells, tard o d'hora vosaltres cantareu, però ara mateix només necessito que balleu.
Ja
els hi fa signar un contracte d'aquests, que no llegeixes la lletra petita, no. Però bueno, treuen aquest disc i ho peten, mira. Això ja són els Milli Vanilli.
Però qui cantava, realment?
Que a Milli Vanilli cantaven els músics d'estudi que tenia el senyor Frank Farian, que després, amb els anys...
I com s'ha descobert,
quan,
això?
Quan es va descobrir això, va sortir un grup que es deia The Real Milli Vanilli, i que eren els... I eren
els
les cançons de Milli Vanilli amb la foto dels senyors, els treballadors d'estudi, que eren els que feien la música de veritat i els que la cantaven de veritat. Em fa molta gràcia de la pel·lícula que hi ha un moment que diuen són número 1 als Estats Units, i llavors el productor diu, molt emprenyat, no són número 1, són número 2, perquè el número 1 és Roxette. Clar, hem d'anar molt ràpid, perquè Roxette, que en aquell moment era el número 1, Milli Vanilli marxen a Hollywood i es queden a viure a Hollywood i viuen la vida, la bona vida de Hollywood, no? I la seva vida se'n va a Norris, perquè comencen a prendre moltes drogues. Roxette precisament sempre ha dit que ells podrien haver estat molt més grans si s'haguessin anat a fer promoció i si haguessin estat als Estats Units molts més anys, i van renunciar.
Mal fet.
I a més, se'n van emportar el número 1 amb aquest temarro. Aquest és el segon single, perquè què passa? Que els Milli Vanilli ho peten molt.
Sí.
El primer, el segon, el tercer single són tops a les llistes.
Mira,
americanes.
Bayona, tens 30 segons.
30 segons. Què passa? Doncs que arriben, guanyen el Grammy, i després de guanyar el Grammy s'emprenya el productor, que veu com la discogràfica americana està fent molta pasta, s'emprenya, fa una roda de premsa i diuen aquests senyors no canten, és tot mentida.
Toma.
Això acaba amb la vida de Milli Vanilli.
Imagina't.
Com a artistes i com a persones.
Quin greu.
La importància, escolta, de tenir un bon productor.
Oh, i tant.
I que calli.
Bayona, moltes gràcies. Ejar, que també ho deixem aquí. Gràcies per la vostra atenció. Ens hi posem dilluns, a 2:45 de la tarda, de Fabricació Pròpia. Ara us deixem amb Ignasi Miranda. Vagi
bon
bé.
Bon cap de setmana.